UP Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope des de Lleida i ja saps que ens escoltes a través de totes les freqüències que tenim a la província, a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, que també ens pots escoltar a través de les aplicacions gratuïtes que et pots descarregar al mòbil, tria l'emissora de Lleida i, si no, doncs a internet, www.cope.es, mira l'emissió en directe i allí tries l'emissora de Lleida. Avui, dijous, 12 de setembre del 2019, les 12 i 20, arribem puntuals, com sempre, i ja ho sé que sembla dilluns, no és dilluns, és dijous, però a les escoles, no sé si avui és un dilluns d'aquells potent, perquè avui han tornat a obrir les aules, els pares contents, els mestres, suposo que també, almenys el primer dia de classe, després veurem al cap de les setmanes i dels mesos com va anant tot plegat, però vaja, en general, escolta, tots contents. Parlem de xifres interessants, de més de 75.000 alumnes a la demarcació de Lleida. Abans d'ahir, el dimarts, estava amb nosaltres Carles Vega, el delegat d'ensenyament als serveis territorials de Lleida, i valoràvem totes les xifres. Però avui el que farem és anar-nos en directes cap a una escola. Ja sabeu que cada any ho fem. Si podem, ja anem físicament a fer el programa i de vegades almenys ho hem de fer a través de telèfon perquè ens expliquin, sí, les cares, les sensacions, com ha anat aquest primer dia d'escola. Però abans, buscarem la previsió meteorològica. Recordeu que també farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarem en marxa amb el nostre espai veterinari des de Anadon Veterinaris i parlarem de salut i de nutrició amb el Christian Didier. I tot això, abans d'arribar a la una, uns minuts abans encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. I aquesta setmana encara no comencen les escapades de Cope amb el David Velasco, però la setmana vinent sí. La setmana vinent ja t'explicarem moltíssimes activitats de cara al teu temps de lleure. Previsió meteorològica, que afortunadament ens havien dit que faríem el temps, que igual plovia, dic, ui, ja veuràs quin panorama per començar el primer dia a l'escola. I no, fresqueta n'ha fet, ara estem a 23 graus, però ha fet bon temps. Què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara demà? Ens ho explica l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bon dia.
Bona tarda. Temps estable avui a Lleida, amb el cel poc ennuvolat o serè durant tot el dia. Les temperatures pugen, sobretot al Pirineu, i el vent bufa variable flux. Demà divendres començarem el dia amb el cel poc ennuvolat, encara que anirà augmentant la nuvolositat, deixant el cel ennuvolat de sud a nord, sense descartar precipitacions al sud durant la segona meitat del dia, febles en general. Les temperatures pujaran a la Vall d'Aran i amb pocs canvis a la resta. Arribarem a 32 graus a Balaguer, 31 a Lleida capital, 30 a la Seu d'Urgell, 29 a Tàrrega i 28 a Viella. El vent bufarà variable flux, sobretot de l'est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Com dèiem, 75.000 són els alumnes més que han començat avui a les aules.
Cope Lleida. Estàs informat.
I mira, aquest any hem triat una escola relativament nova, però ja veuràs com passa el temps, ja veuràs com resulta que ja fa uns quants dies que estan oberts, segur, perquè el temps passa ràpid, però vaja, relativament nova per copsar aquest inici de curs. Ens n'anem a Lleida Ciutat, a l'escola Ciutat Jardí. Connectem amb la seva directora, amb la Mònica Agustí. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, gràcies per atendre'ns. Estem en directe, primer dia. Ja ho sé que porteu tot preparat, però sempre hi ha aquests desajustos i aquestes històries,
Sí, no, molt contents de poder explicar el nostre primer dia de col·le avui.
Escolta, una cosa, Mònica, directora, deia relativament nova. Quants anys té aquesta escola?
Aquesta escola es va crear el 2006.
Imagina't.
El que passa que sí que és dins de les escoles de bueno, nova sí. creació. El que passa que, a veure, vas ben encaminat perquè aquesta escola ha passat per diferents direccions i ara podríem dir que estem en un moment nou, un moment d'inici d'un nou projecte de direcció que va començar el curs passat com a projecte de direcció i és el tercer curs que estem una mica al davant.
Mònica, escolta, perquè suposo que avui hi ha moltes coses que ha de fer una directora en un centre, però suposo que has tret ni que sigui un minut perquè a les 9, quan s'obren les portes, o 5 minuts abans, anar a mirar les cares dels nens i de les nenes.
I tant.
Quines cares feien?
A veure, a 9:15 ja estàvem tot l'equip directiu al davant, a la porta d'entrada, per donar la benvinguda, perquè pensem que, bueno, hem de saludar a tothom, no? Uh-huh. I amb rialles.
Molt bé.
Els nens ens comentaven, hi havia de tot, nens que ja estaven avorrits i tenien ganes de començar, alguns feia que els deia jo, feu cara de play, no?, de tanta estona i tantes hores que segur que heu estat connectats.
Sí.
En general, molta il·lusió, els pares ens deien alguns que no havien dormit gaire dels nervis.
Bueno.
Però, bueno, les cares contentes, la dels pares més.
Molt bé. Escola Ciutat Jardí, estem parlant d'una escola a la ciutat de Lleida que teniu vosaltres la part d'educació infantil i la part d'educació primària. Quants alumnes aproximadament teniu a l'escola?
Nosaltres el curs passat, al mes de juny, teníem 437 alumnes.
Uh-huh.
Ah, som una escola, com bé has dit, de dues línies. I després, bueno, dic que ha passat per un procés d'uns 4-5 anys de canvi.
Uh-huh.
I estem contents perquè anem pujant les ràtios de les aules. Va haver un moment on algunes famílies van optar per deixar el centre i ara amb el nou projecte de direcció doncs estem contents perquè hem anat omplint diferents grups de primària i després tenim els dos grups de P3, que són els que ens fan més gràcia. El primer dia de curs, doncs, aquelles llàgrimes, els pares que no acaben de marxar de les aules, no?
Bueno, llàgrimes per part de tots, eh?
Sí,
perquè amb
sí,
algun
sí.
pare o amb alguna mare també se n'hi escapa alguna, eh?
Exacte, a P3 sempre passa això.
Fixa't que jo he deixat els meus a 5è i a 6è de primària i quasi m'emociono i tot, o sigui que... Molt bé. Doncs, escolta, Mònica, més endavant, si et sembla, et convido un dia amb tranquil·litat, parlem aquí, perquè m'interessa moltíssim que m'expliquis aquesta metodologia d'aquest nou equip directiu que porteu a terme. Aquest serà el tercer any a l'escola Ciutat Jardí. El que sí que m'han xivat, el que sí que m'han dit, però m'ho han dit des de més d'un lloc, és que vosaltres teniu una implicació de les famílies altíssima. I això és una boníssima notícia.
I tant, i tant, i tant. Ja havia una tradició de participació de famílies anteriorment. I el que hem fet amb el nou equip directiu és canalitzar tot aquest potencial de famílies en un projecte, que és un projecte d'innovació educativa, que ve del departament, on el projecte en comunitats d'aprenentatge obre l'escola a tothom. Llavors nosaltres hem gaudit aquest últim curs de les comissions mixtes on decideixen les diferents comissions tots els afers de l'escola. No hi ha jerarquies, llavors és a partir dels arguments o no, quan es decideixen les coses.
No?
Llavors hem pogut aconseguir moltes coses aquest curs i després tot el tema del voluntariat. Hem pogut gaudir de 43 familiars que entren dins de les aules i és un suport més doncs, per tots els aprenentatges i per tota la metodologia que estem utilitzant. La veritat és que és canalitzar doncs, tot aquest potencial doncs, al màxim pel benefici de tots. La veritat és que molt content.
Doncs estem en directe avui parlant amb la directora de l'escola Ciutat Jardí a la ciutat de Lleida, la Mònica Agustí, a qui torno a agrair que ens haguis pogut atendre ara mateix en directe. Sé que estaves en una reunió, que t'han tret de la reunió. Ara ja et deixem. I escolta, enhorabona per la feina feta i sobretot per la que quede per fer, perquè avui és el primer dia d'un curs 2019-2020. Que tingueu bon curs.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bueno, és el que dèiem, eh? Les xifres són més de 75.000 alumnes els que han començat avui a la demarcació de Lleida, que són 700 menys que el curs anterior. Hi ha novetats, entre d'altres, doncs, per exemple, mira, a Tírvia, això al territori, ha arrencat el curs escolar amb 6 nens, que és el mínim per mantenir obert el centre. L'Ajuntament treballa perquè no es tanqui el col·legi des de l'any 2002. I hem dit que aquest èxode de població cap a les grans ciutats fa que el territori ressenteixi moltíssim. També una norantena d'alumnes ha estrenat les instal·lacions del nou institut de secundària de Mollerussa. L'estructura s'ha construït amb mòduls prefabricats i inicialment acull estudiants de primer i segon curs d'ESO. Doncs apanem directes a parlar d'esports.
Control motor amb els esports. Facis el que facis, segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai i 20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i 20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports parlem de futbol, l'EFAC i l'Ajuntament d'Almacelles no es porten bé. I recordem que l'EFAC és la llavor del nou Atlètic Lleida, que ja el vam presentar aquest dilluns aquí amb el seu president, amb el Xavier Batalla. L'Ajuntament d'Almacelles ha retirat les tanques publicitàries del camp al considerar que són diners per al primer equip. El club alega que és per a la base i tornarà les aportacions a qui ho demanin. Escolteu, això o s'han de seure i posar-se d'acord, que si no, aquestes històries mai acaben bé. I per cert, l'exentrenador del Lleida Esportiu, el lleidatà Joan Carles Oliva, s'ha incorporat al Watford de la Premier a l'estaf de Sánchez Flores.
Tantas horas de sol, de piscina. Este mes se lleva a recuperar nuestra rutina de belleza. Y en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que tú y tu familia necesitáis para vuestro cuidado facial diario y sin que casi te cueste. Como un 70% en la segunda unidad de Regeneris Luminous, Regeneris Whip o Ice Diolay. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I això ja ho hem recordat avui al principi del programa i ja us vam portar cap a avui des de la setmana passada amb un espai que hem començat aquesta temporada i és un espai que ens durà a conèixer tot l'intríngulis del món veterinari i dels animals de companyia. És un espai que ens el porten des de Anadon Veterinaris, ja saps que són doncs uns grans professionals que tenen uns grans serveis, i ara us en parlarem una mica, però que els trobes al carrer Segrià número 11 a Lleida, que els pots visitar, que només entrar trobaràs la gran botiga on trobes de tot: alimentació, complements, joguines, llits, casetes, en fi, tot el que et puguis imaginar ho tenen allí a la botiga, i el que no, com ja us deia la setmana passada, tranquils que ho demanen, ho busquen i t'ho ofereixen, També tenen el servei de perruqueria, el servei d'autorentat, que és un servei que, de veritat, que si tu a casa teva no tens un lloc, o sigui, dius, no, és que ho faig a la meva banyera, a la meva dutxa, autorentat, a Anadon Veterinaris, que ho tenen tot, només has de venir tu i la teva mascota, i ho tenen tot, la banyera, l'aigua calenta, aigua freda, el secador, el raspall, les tisores, els xampús, etc, tovalloles, etc, etc, tot el que vulguis, i tu marxes i no has de replegar res, que això és maco, eh? No has de replegar res, t'ho fan tots ells. I també Anadon Veterinaris, evidentment, tenen la secció de clínica, que és també una part molt important, doncs, de la cura de les nostres animals de companyia, amb 4 veterinaris, amb 2 consultes, amb un quiròfan, amb servei de radiografia, d'ecografia, és a dir, si necessita una prova el teu animal de companyia, t'ho faran allí. No hauràs d'anar a un altre lloc a fer-ho, esperar el resultat. No, t'ho faran allí. Tenen el servei d'hospitalització, que pot ser d'unes hores o d'uns dies, i, evidentment, les urgències 24 hores, que et dona el telèfon, com sempre, per tot, per un servei, per un assessorament o per una emergència. 973-266-388. Fàcil de recordar, 973-266-388. I a internet, www.anadonvet.com. Marta Peguero, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, t'ha conegut algú aquesta darrera setmana? Tu ets la de la ràdio.
No, encara no.
Encara no.
Jo crec que bueno, ens falten uns quants programes, encara.
D'aquí uns programes parlem de la fama, a veure com el portes. Bromes a part, la Marta Peguero, que li agraeixo moltíssim que ens acompanyi. Ella és veterinària, està canviant el quiròfan i la consulta per l'estudi de ràdio. T'has escapat, com hauràs de fer cada dijous.
Sí, aquí s'ha d'intentar ajustar el temps per arribar a tot.
La setmana passada deixàvem introduït el tema, i és que avui han començat les escoles, han tornat la canalla a les escoles, però pels animals de companyia també hi ha un setembre, oi?
Sí, no és exactament el mateix, però podríem dir que és una tornada a la rutina. Hem estat durant uns mesos d'estiu en què possiblement els horaris de feina són una mica més laxos, ens agrada més, fa més bon temps, estem més temps fora, fem més excursions, agafem els nostres animals i ens els enduem amb nosaltres de vacances, i clar, tornem a casa i hem de preparar-los perquè, si no, poden venir problemes.
Clar, a més, cases amb canalla volten més per casa, estan tot el dia per casa, a no ser que estiguin en algunes estades, però estan més per casa, cosa que no passarà a partir d'ara. Hi ha moltes hores que no hi són. Això també és un canvi.
Sí, sí.
Hem parlat de la gent que ha viatjat, però la gent que no s'ha mogut. Però, clar, hi ha més gent a casa, els horaris que dius són diferents. Això és un canvi.
I tant, és un canvi.
I els animals ho noten.
Sí que ho noten, sí, sí, ho noten i molt, perquè, bueno, noten la companyia i que de cop i volta, d'un dia per l'altre, desapareix.
Escolta, quines conseqüències pot tenir aquests canvis? Què podem notar?
Pues mira, els més típics són canvis de que quan tu arribes a casa no paren d'anar darrere teu, o que els veïns et diuen, mira, tens un gos que no ha callat en tot el dia bordant, o el gat tot el dia miulant, que de cop i volta arribes i se t'ha fet les seves necessitats en llocs on habitualment no ho fa. Posar el gat fora de la sorra, moltes vegades els hi agrada molt els lavabos, la dutxa, els de zones on hi ha aigua corrent, fins i tot, a vegades, i sent una mica més punyeters, s'ho fan a sobre dels llits per marcar territoris, i els gossos, doncs això, que habitualment no se m'ha fet mai pipi ni caca a casa, i de cop i volta, patapam, arribo a casa i ho tinc allà posat, al regal.
Ens hem d'enfadar?
Ens hem d'enfadar si el veiem fent-ho. Això és molt important.
Ah.
És a dir, que si tu trobes el regalet, el millor que pots fer, encara que per dintre estiguis ple de ràbia, és agafar i recollir-ho, intentant que l'animal no ho vegi. Per tant, o algú altre de casa l'entreté de mentre a una altra habitació, o el tanques a una altra habitació mentre tu reculls el que hagi deixat pel mig. Si el trobem fent-ho en aquell moment, sí, s'ha de renyar. Òbviament, no l'hem de pagar, però sí que necessita un cop fort al seu costat. Pot ser un cop amb el peu al terra, amb la mà sobre d'una taula, tenim un diari o portem una revista, un cop a la paret, que senti un soroll que faci cridar la seva atenció, que se centri en la nostra veu, i la nostra veu ha de canviar. Perquè tu, de normal, pots ser molt carinyós, però si ha fet una cosa malament, el teu to ha de canviar i l'animal ho ha de notar. I se l'ha de renyar perquè ho ha fet malament. En aquell moment.
Es pot donar el cas també que estiguin més moguts?
Bueno, animals que, pues, perquè a nosaltres ens agrada molt i ens n'anem d'excursió i passem tot el dia fora i ara anem a la muntanya i tornem i de cop i volta el tens a casa tancat durant 8 hores, pues pot ser que el tinguis com una moto, tot el dia donant voltes, volent jugar, volent córrer. Bueno, aquí podríem dir com un nen que de cop i volta ha estat tot el dia al col·le i ara arriba l'hora de sopar i dormir i té ganes de marxa perquè l'has deixat dormir, doncs, fins tard durant tot l'estiu.
Això ho vam dir al primer programa i ho repetirem. Al final, jo sé que és una obvietat, però no hem de perdre de vista que un animal de companyia és un ésser viu.
Exacte.
I té les seves necessitats físiques i emocionals i, per tant, l'hem d'entendre, l'hem de comprendre. Ens estàs parlant de les conseqüències del que podem notar, però això ho podem prevenir d'alguna manera?
Bueno, sí, sí que podem prevenir-ho. Hem de fer una readaptació. Tots ens adaptem. És molt fàcil sortir de la rutina, en allargar els plaços, fer passejades d'una hora, perquè tinc temps, perquè fa bo. Bueno, durant el dematí fa molta calor, no? Aquí a Lleida, i dius, bueno, em reservo a la tarda cap a les 8, surto, em trobo al parc amb els altres gossos, o durant el dia estic amb el gatet a casa, i després a la tarda surto i a la nit ni m'esbarjo. I clar, què podem fer per prevenir? Doncs, el primer de tot, com els nens quan els hem d'acostumar a que vagin a dormir abans d'hora, que hem estat anant a dormir a les 12 de la nit i ara s'han anat a dormir a les 8. Doncs el mateix, els primers dies, aquestes primeres setmanes, intentar, doncs, anar deixant-los progressivament sols més estones. Sobretot això ho podreu fer els caps de setmana, si ja heu començat a treballar. Això que agafes i dius, bueno, me'n vaig a comprar el pa, m'enduc el gos, fem 20 minutets, i després dius, és que tinc que anar a comprar i tinc que anar al súper. Al súper no puc anar amb el gos, no? I em passaré mitja horeta, tres quarts. Pues, i això ja és una cosa bona, perquè el gos ja comença a adonar-se'n. I aquests tres quarts, pues, potser el dia següent es converteixen en una hora que diem, bueno, pues, anem de restaurant a dinar, i mica en mica anem acostumant-lo. Sobretot una cosa que és molt important és que us acostumeu a no ritualitzar les vostres entrades i sortides de casa. És el consell que possiblement us pugui servir més. Perquè si nosaltres dius, ai, ara m'he deixat el mòbil a l'habitació, vaig a buscar el mòbil, ara el rebedor tinc les claus, ai, la jaqueta la tinc a l'altra habitació, llavors li dono una carícia al gos, agafo el bolso, agafo la motxilla dels nens, ai, corre, 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 vinga, adéu, portes 10 minuts sortint de casa i li has dit durant 10 minuts al gos que l'estaves deixant sol. I clar, quan arribes a casa, no és bo tampoc que només arribar venga tot de festes, d'alegries, de que has arribat, perquè si no, hi ha moltes vegades que quan tornis a fer aquests 10 minuts per marxar de casa, el gos estarà bordant al costat de la porta sense voler que tu te'n vagis.
Llavors, clar, ja t'haurà calat.
Exactament.
Si sap el que passarà.
Sí, sí, és a dir, són molt llestos i en aquest sentit hem de ser nosaltres una miqueta més llestos que ells per intentar pues, anar ajustant això i que no se n'adonin.
Ens queden dos temes puntuals, però que vull tocar-los, i és que a l'estiu, probablement, el que deies, pagesos més llargs, més estona al carrer, fan més exercici, i sabem que els animals s'està donant el tema del sobrepès i de l'obesitat, i el tema del sobrepès té dos actors principals, malalties a part, que són l'exercici i l'alimentació. Clar, això n'hem de ser conscients. Si l'animal passa de fer molt exercici i fer-ne menys, tampoc li hem de donar de menjar tot el que vulgui, suposo.
Mira, durant l'estiu tenim els dos episodis. Primer diries, no?, el que comentaves. Surto al carrer, més exercici, doncs en principi s'aprimaran, no? Hi ha les dues vertents, perquè hi ha molts animals que durant l'estiu s'aprimen en el sentit de que mengen menys perquè la calor també els afecta, l'exercici els fa moure tots aquests greixos que hem anat acumulant durant el període d'hivern, tardor, primavera, i ara de cop i volta, clar, tornem a quedar-nos més tancats a casa i hem d'ajustar. Si no en sortirem al cap de tot el dia 3-4 hores a passejar, o no sortirem, però no farem un exercici intensiu, doncs potser val la pena reduir una mica la dosi, i no fa falta passar gana, però donar lo just i necessari que necessitin. Hi ha l'altre cantó, animals que diuen, uix, jo de casa no em moc, aquí amb l'aire condicionat s'està estupendament, a mi treu-me a les 9-11 de la nit, que llavors no fa calor, que faig el meu pipi i la meva caca...
Una volteta i prou.
I tornem. I clar, durant tot l'any anem donant el mateix menjar. També és veritat que a l'estiu dius, bueno, és que jo ara faig un berenar a la tarda, em prenc una mica de fruita, doncs li dono un trosset al gos, o és que clar, estem tan a casa que em ve a demanar i és que està posa tan pesat i tan pesat que li acabo donant. I comencen a venir els extres. I clar, la que comences a donar els extres van en augment. Rectificar i anar traient-los és molt complicat. I el problema està aquí, que clar, tornem a la rutina, no valorem aquest canvi que hem fet i els gossos tendeixen durant l'hivern a dipositar més greix i a engreixar-se.
Molt bé, doncs escolta, ho deixarem aquí, però per la setmana vinent queden uns temes importants, molt importants, i és conciliar les famílies amb canalla i els animals domèstics a casa. És a dir, com fer-los... Bueno, com fer-los... o sigui, com fer-los partícips de la vida de l'animal de companyia, que moltes vegades arriba a casa a causa o perquè ens el demana un nen, les coses són així, després ja sabem qui se'n fa càrrec, això ja ho vam dir i ho tornarem a dir, però com fer-los partícips amb ells... Evidentment, no, amb un nen de 5 anys no l'enviarem amb un gos a passejar a les 10 de la nit, això està clar, però poden involucrar-se a la vida del seu animal de companyia i han de saber que tenen... que necessiten doncs, donar-li unes hores d'atenció. Parlarem d'això i parlarem també doncs, de l'ansietat i de la separació, perquè també ve a compte amb que bueno, l'estiu potser hem estat més i ara hi n'estarem menys. I d'això en parlarem la setmana vinent, els dijous, a l'espai d'Anadon Veterinaris. Recorda que estan al carrer Segrià 11, a Lleida, que tens un telèfon que et serveix per tot. 973-266-388. 266-388. Et serveix durant el dia doncs, per contactar amb ells, per demanar hores, per preguntar, per assessorar, per serveis, per la botiga, i doncs, la resta del dia et serveix també per les urgències 24 hores. Marta Peguero, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
¿Sabes que cada año cargas con 1.500 kilos de agua embotellada? Conoce tu consumo de agua y cuánto puedes ahorrar en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
I els dijous, igual que la temporada anterior, ja saps que seguirem parlant de salut i de nutrició i ho seguirem fent doncs, amb una persona que jo crec que ja s'ha convertit en referent a la nostra ciutat com a mínim i per no dir que ja està obrint fronteres. Ell és el Cristian Didier, nutricionista, i ens acompanya avui als estudis. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, com estàs?
Muy bien.
¿Qué tal el verano? ¿Cómo ha ido todo?
Ha ido muy bien, rápido, corto, bueno...
Es buena señal, ¿no?
Bueno, eso sí, eso es que has desconectado totalmente. No te has acordado de mí, no te has acordado de la comida real.
Hombre,
no te...
pues mira. Alguna vez sí que me he acordado de ti, delante de una carta de un chiringuito o alguna historia. ¿Qué comemos? Sí. Y si tuviera a Cristian al lado, ¿qué cara haría?
Como el mojito tiene algo verde, entonces me acuerdo de nutricionista, ¿no?
La verdad es que, a ver, es verdad que si quieres puedes hacer comidas diferentes, aquello para romper la monotonía en verano y que sean saludables igualmente. Pero una cosa tengo que decir, los chiringuitos, bares, restaurantes tampoco te lo ponen tan fácil, ¿eh?
Los chiringuitos y bares no te lo ponen fácil. Bueno, a ver, es que todo es matizable. Esto es una cuestión. Y también te digo, los chiringuitos y bares se adaptan a lo que tú pides. Lo que pasa es que tenemos poca capacidad y pocas ganas de cambiarlo, de decir, sí, lo quiero. Sí,
pero yo, la oferta no es tan amplia. Es que sí, que tú, ya te digo, pero no te lo ponen fácil. De 10 platos, uno es saludable o dos. El resto puedes prescindir de muchas
cosas. Bueno, esto es un tema de los chiringuitos, bares, restaurantes que tenemos que hablar un día con profundidad, ¿eh? Porque hay bastante oferta de alimentos saludables,
cada vez
afortunadamente.
Afortunadamente
hay cada vez más oferta en todos los sitios y aconsejo que tenemos que buscar un poco más, abrir un poco más los ojos y no pedir tanto por impulso, ¿no?
Sí, señor. Molt bé, doncs comencem nova temporada. Evidentment parlarem de la nutrició i la salut, que venen lligats íntimament, no hi ha manera de deslligar-ho, és a dir, si menges malament acabaràs tenint mala salut. I a l'inrevés, si vols tenir bona salut, has de menjar bé. Per tant, això ve totalment lligat. I durant l'any ja parlarem de receptes, parlarem d'ingredients, parlarem de tipus de menjar, parlarem de la nutrició relacionada amb malalties, que no és una cura miraculosa, però de vegades ens pot ajudar a que els símptomes siguin pitjors o, fins i tot, a no desenvolupar una malaltia segons el que mengem o el que deixem de menjar. Però avui és un dia marcadíssim al calendari. Avui és 12 de setembre i avui han començat les escoles a tenir les aules plenes.
Esta mañana veía en la noticia los niños allí haciendo unos pucheros y unos lagrimones porque volvían al cole, ¿no? Ya.
Sí, llavors, vamos a usar esta semana y la semana siguiente en hablar, y esto ya lo hemos hecho, pero lo vamos a seguir haciendo, vamos a hablar de la alimentación de los niños, que a veces para los padres es un dolor de cabeza, ¿eh? Vamos a repartirlo en dos semanas. Hoy nos vamos a ocupar de la mañana y media mañana, o sea, lo que comen en casa y lo que se llevan para la hora del patio. Y la semana que viene vamos a hacer la merienda y la cena. Que son momentos, ¿eh?
Ya, bueno, coincide de que la vuelta al cole y que este verano ha sido bastante provechoso para mí porque he estudiado bastante en alimentación infantil y entonces tenemos un grave problema con este tema. Yo creo que es muy importante que antes de hablar de recetas y tal pongamos en situación porque lo estamos haciendo realmente mal con los niños. O sea, tenemos unos niveles de sobrepeso y obesidad que superan, o sea, nunca en la historia de la humanidad se ha visto tanta obesidad en los niños. Recordemos que en España más del 50% de los niños tienen sobrepeso u obesidad. Es un dato muy alarmante.
Es la mitad,
casi el casi el 60, más del 50. Entonces, este tema es una cuestión de que tenemos que replantearnos las cuestiones que estamos haciendo. Entonces, con mi equipo, con Disanta Nutrición y con todos los nutricionistas, hemos dicho, a ver qué hacemos, cómo lo planteamos. Hemos hablado de un montón de recetas, un montón de cuestiones que hay que ir a por ellas, ¿no? Y entonces tenemos que pensar de que lo estamos haciendo mal, que tenemos un problema, que sí que pasa porque los niños, sí pasa algo porque los niños coman de esta manera y hay que empezar a cambiarlo desde ya, porque tenemos adultos con obesidad que están alimentando a niños que los estamos haciendo obesos y tenemos un problema muy real en este tema, ¿no? Entonces, ahora veo por redes que nos dicen educación y es que es así, tenemos que empezar a formar este tema, ¿no? Entonces, son varias connotaciones, porque ¿qué se llevan los niños al cole? ¿Qué se llevan los niños al cole para comer? Y esto es un... Entonces, hay algunos, sobre todo en las guarderías y tal, pues los niños no pueden llevar tupper, luego hay otras cuestiones que también dificultan y solamente hay un día de fruta, entonces todo esto tiene que empezar a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede llevar un niño al cole aparte de un snack? ¿vale? Y aparte de un bocadillo, por ejemplo, ¿no? Porque hay veces que entonces es...
Parlem del pati, el de mig matí.
Exacto. Pues, bueno, si tenemos dos patis, hay una infinidad de posibilidades para llevar. Y entonces, ahora lo que voy a decir, hay mucha gente que se va a poner la mano a la cabeza, es mi niño, no se puede llevar esto, ¿no? Pero tenemos que salir de lo que hacemos normalmente porque nos está provocando un problema, ¿no? Sí que es verdad que lo... Está claro, tiene que haber un bocadillo, tiene que haber la fruta, frutos secos. Esto es lo más clásico y esto es lo que, pues, el primer paso que podemos dar, ¿no? Para que el niño salir primero de los ultraprocesados, uh-huh. Pero tenemos mil recetas. Entonces, podemos empezar a pensar de que un niño puede llevar, pues, unas tostadas de pan integral con olivada, que estamos en una zona de olivas, que tenemos unas olivadas estupendas, un pan untado con olivada, el hummus que está... tan de moda ahora, que le gusta a todos los niños, les encanta el hummus. Pues un hummus con unos palitos de verduras, con unas zanahorias, con unos pepinos, con unos pimientos, con una olivada, tomates cherry con queso fresco, con higos que ahora están... Si tú mezclas en un bol unos tomatitos cherry con unos higos y con unas uvas y con unos frutos secos, unas nueces, es una media mañana estupendísima, ¿eh? Entonces... O sea, lo clásico, ¿no? De hacer un bocadillo o una bollería o algo uh-huh. ultraprocesado, tenemos que salir de ahí porque tenemos un problema con esto, ¿no?
Además, el problema es que no es nuevo, que nos lo lleváis diciendo, pero ya hace mucho tiempo, ¿eh? Todo es muy fácil, porque es muy fácil de comprar... Y de ponerlo en la mochila, pero todo el tema de bollería, eso ya tendría que empezar a desaparecer ya de por sí.
Mira, estoy en directo y acabo de recibir un mensaje y dice, soy maestra y me preocupa realmente los desayunos de los niños. Bollería y azúcar a tope. O sea, es que es eso, no hay otra cuestión.
¿Sabes qué pasa? Que hay webs que te lo transforman, pero la gente no ve que detrás de un croissant, pero no un artesanal, sino de una bollería, o de una magdalena de bollería, o de las galletas María, allí hay no sé cuántas cucharadas de azúcar.
No, está claro.
Claro, o sea, pero no lo vemos. No, claro, es el problema.
Exacto. Pues ¿cuántas cucharadas hay detrás de unas cuantas galletas? Pues seguramente después de cuatro galletas, que a veces un niño se come ocho, pues tenemos en cuatro galletas perfectamente podemos tener unos tres sobres de azúcar.
Sí, imagínate.
Entonces es una bomba realmente... Entonces,
además azúcar refinado, o sea que al final no aporta nada.
Bueno, entonces, tenemos que cambiarlo y tenemos que empezar por casa. ¿Qué se va a llevar el niño al cole? Entonces, intentemos mezclar las frutas con algo que dé un poco de saciedad. Entonces, recordemos el queso, el ricota, es un queso muy rico que da bastante cuerpo al alimento. Entonces, si mezclas un queso ricota, un queso de estos típicos fresco batido... unos quesitos frescos de aquellos que son individuales, queso fresco como tal, o queso tipo incluso Filadelfia, ¿vale? Con fruta tipo arándanos, fresas, mango, con uvas, que son uh-huh. estupendas. Ahora es temporada de higos, con unos higos, unos frutos secos, tenemos un bol que en un día, que no se lleve un bocadillo de chorizo, no pasa nada. Se va a llevar un bol con este tipo de alimentos, ¿no? Y luego, frutos secos, todos los que queráis, frutas, todas las que queráis, quesos, son un queso de este tipo. Y luego, todos los panes, intentar que sea el pan integral, busquemos una panadería del barrio, intentemos llevar que el niño se acostumbre a este pan moreno, ¿vale?
Integral del de verdad, que esto
integral del de verdad.
Ha cambiado la legislación, que ya hablaremos también, uh-huh. que ahora ya si pone integral es que es integral, ¿eh?
Exacto.
He visto ya unas artimañas de cambios de nombre en el supermercado. El que antes era integral, que ahora es tremendo porque pone pan de paillés con cereales, no sé etcétera. Qué, sí, subido sí. de colores, no, pero caray.
No.
Esto
es un tema, el tema del pan es un tema, ¿eh? Es un tema que tenemos que trabajar. Pero entonces, y recordemos, estos bocadillos con algo vegetal, un bocadillo con aguacate, con hummus, con una olivada perfecta, ¿eh? Con queso fresco. Intentemos evitar o disminuir al máximo los embutidos. Es una cuestión... O sea, es que es la misma rueda. Entonces, tú le preguntas a un niño, ¿es que me aburre el bocadillo? Claro, porque todos los días es del mismo, ¿no?
Claro. Esto es para llevar, pero perfectamente lo podríamos hacer en casa.
Bueno,
¿eh?
Y para hacer en casa, para llevar y... Para los adultos, primero que todo, no le pidas a un niño que no se coma un bocadillo de olivada si tú no te atreves a comerlo, ¿no? Entonces, y para la universidad y para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los niños y tal, ¿no?
Para acabar, el niño se levanta en casa. Oye, venga, porque tiene que comer seguro sí o sí el vaso de leche con las galletas o con lo que sea. Hay multitud de alternativas, incluso en los lácteos.
Ya, ya. Vamos,
o sea, no tenemos que recurrir siempre ir a morir a la leche.
A la leche o al yogur
cacao,
clásico.
Cuidado con el tema de los cacaos, que también, ¿eh?
Ya.
Puede ser un yogur.
No, pues no, puede ser un yogur. Los lácteos es una cuestión súper versátil. Súper versátil. Un mató para un niño en una media mañana, o sea, un mató, una cuajada, el kéfir, los yogures de todo tipo, las leches fermentadas de cualquier tipo, intentemos que no estén azucaradas y con que queremos un poco, o sea, unos dátiles rellenos de un poquito de queso de cabra, por ejemplo, o rellenos de un poquito de queso de ricota, están que de mueres. Bueno. Los niños los disfrutan un montón. Entonces, bueno, salgamos del tema de la bollería ya, hay que pasar página y hay que empezar a pensar en que tenemos un problema con este tema. Y no me vale el que no pasa nada por alguna vez. Sí, es verdad, no pasa nada por alguna vez. Sí, pero es que no lo hacemos alguna
claro,
vez.
Es que el problema es que después de una vez viene otra vez.
No lo hacemos alguna vez. Es que los niños comen cada día galleta, comen cada día alguna bollería y comen... O sea, me voy subiendo de tono porque me apasiona mucho y porque veo realmente el problema que hay, ¿no? En consulta y veo... Bueno, es una cuestión que dices, o sea, no podemos ver a estos niños con estos problemas, ¿no?
Esta temporada hablaremos también un día de que realmente no es una moda de que el azúcar sea un problema, que ya científicamente se sabe que el azúcar es un problema. Ya no es que haya indicios, no, el azúcar ya es un problema, o sea, ya no es hablar por hablarlo de eliminar bollerías, eliminar azúcar de tu dieta, pero eso ya hablaremos. Hoy hemos hecho esta primera parte, los niños vuelven a la escuela, ¿qué le doy para desayunar? ¿Qué le doy para media mañana? Pues hoy lo hemos hablado con Cristian Didier, que ya sabeu que el trobeu a Disanta Nutrició, a www.disantanutrició.com i a les xarxes socials, al YouTube, a tot arreu el pots trobar, i si no, Alcalde Porqueres número 76.
76. Alcalde Porqueres 76. Redes sociales i nos encontráis de qualsevol manera.
En totes partes. Cristian, gràcies.
Gràcies, Ricard.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, que ara ja ens queden dos dies per acabar la setmana. No, dos setmanes, no, dos dies. Avui, inici del curs escolar també. Nosaltres obrim la finestra del record perquè nosaltres el curs el vam començar ja la setmana passada.
Molt
Joan,
bé.
A veure.
Pues parlarem d'un fet que va succeir a Tàrrega, en època de sega. Hi va haver un dia que es van revoltar i els segadors no van anar a segar.
Mira.
I això també ha passat desapercebut. Doncs pues parlem-ne un moment. El fet va succeir a Tàrrega. Felip Codina i Puig, cavaller de l'Ideal, era una figura destacada de la vida social, econòmica i política de Tàrrega durant els anys 50 i 60 del segle XIX. Aquest personatge tenia ironies i coses d'un home de món. Va jugar-se amb algun dels seus amics que, si s'ho proposava, aconseguiria que l'endemà, malgrat ser plena època de sega, cap segador acudís al seu treball. I ho va aconseguir. Hi havia grans colles de segadors que de la Segarra i la Noia venien a treballar a la comarca de l'Urgell. Era un any de bona collita. Eren una legió els que dormien a Tàrrega aquella nit. Gent jove en general. En Felip Codina ordenà als seus majordoms que en el portal de casa seva del carrer de Sant Agustí montés un bocoi o bé una bota amb molta ornamentació i amb la seva aixeta o canella a punt. El contingut del bocoi o bota era un finíssim i temptador anisat que un cop provat induïa a reincidir. Un taulell amb copes de diferents mides i per atendre la clientela, un individu popular, garlaire i de l'ofici, disfressat de deu bacos. El servei gratuït i sense mida va fer que la concurrència fos extraordinària. I no solament els segadors en foren clients, sinó molta altra gent de tota mena i condició. El resultat quin va ser? Catastròfic. A la migdiada de l'endemà, en els porxos del carrer Major o de la plaça Major i la de Sant Antoni, encara hi havia molts roncant i dormint la turca. En Felip Codina havia guanyat l'aposta, tot en aquest temps de molta feina, va aconseguir que els segadors no anessin a segar. Mira. Van dormir la mona, com vulgarment es diu. O sigui que tot es tracta de tindre aquí un pensament i dur-lo a terme i possibilitats. I el setembre està molt, amb moltes dites, bones i dolentes, però és un mes que ens en porta algunes de bones, com per exemple aquesta, que diu que del setembre i del casar consell no se n'ha de donar.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que ens plantem a la una. Avui ho deixarem aquí, ja sabeu que no tenim escapades, la setmana que ve sí, i per tant, ara ens informem i després seguim amb els companys de COPE Catalunya i Andorra, que acabeu de passar bon dijous.